Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio. Avui tenim un programa especial de tornada a l'escola i per això en aquesta primera hora tindrem, a més de propostes educatives, una tertúlia sobre reptes d'escurs amb pares, mares, estudiants i professors i després d'aquesta tertúlia també passaran tots plegats una estona molt divertida. Estau preparats? Idò arrenca la primera hora de No Venim amb Manual. Comença un nou curs i, com cada any, és un bon moment per fer la nostra tertúlia d'educació i posar damunt la taula alguns dels reptes que tenim per davant. Alguns dels temes que aniran apareixent avui ens acompanyen des de fa temps, però també han anat evolucionant i ens plantegen noves preguntes. D'altres els hem anat abordant en el programa durant aquest darrer curs i avui els volen recuperar des de diferents punts de vista. Per fer-ho avui tenim una taula molt variada amb professors, mares i estudiants de diferents etapes. Ens acompanyen en Javier, que és professor de primària, secundària i formació professional. Bon dia.
Hola.
També president de FAPA Mallorca.
També.
També tenim en Noelia, que també és professora. Bon dia, de primària.
Bon dia.
També tenim a tres mares, na Vicky, na Malen i na Neus. Bon dia.
Bon dia.
I després alumnes de diferents edats. En Joel, de 13, que començarà tercer d'ESO. Hola.
Hola.
Na Núria, que començarà segon de batxillerat.
Hola.
Na Sara, que estudia formació professional.
Hola.
En Jaume, que aquest curs començarà sa universitat.
Hola.
I en Gavi i na Margarita, que ja són universitaris.
Oli.
I hem de dir que na Margarita, a més, estudia per ser professora.
Sí.
No ens han deixat res, eh? Tenim tot cobert. Bé, idò, en tot vosaltres volen repassar algun dels reptes que marcaran aquest nou curs i també conèixer com ho viviu des de les vostres perspectives. Bé, anem a començar parlant d'un tema que he tractat en diferents ocasions en el programa, que és l'acompanyament dels infants i especialment dels adolescents en els estudis. Durant anys se va insistir molt que quan els alumnes arribaven a secundari, les famílies no havien de desaparèixer de la seva vida acadèmica. I segurament, ho han comentat, avui hi ha molta més consciència de la importància de continuar presents també durant l'adolescència. Però durant aquest curs ens hem plantejat aquesta qüestió des d'una perspectiva una mica més ampla, perquè aquest major seguiment no se dona només en l'àmbit familiar. També des de les aules, alguns professors expliquen que cada vegada han de donar més pautes, més indicacions, fer seguiment més constant del dia a dia dels alumnes. Per tant, començant per aquí, ha canviat la manera com famílies i professors acompanyem els alumnes? Necessiten avui més seguiment que fa uns anys? Començant amb els profes, Javier i Noelia, vosaltres ho notau? Els alumnes necessiten avui més indicacions per avançar que fa uns anys?
Sí, jo crec que sí, perquè la part d'atenció està un poc tocada, per dir-ho d'alguna manera, no? I crec que sí, que però mos passa també a qualsevol grup de WhatsApp, allà on diguis una cosa, sempre contesta un, però això quan? No ho dic, no sé què. Pues dins una aula encara més, no? I crec que mos hem de repensar una miqueta com els canals de comunicació, no?
Tu sí. També ho perceps, Noelia.
Sí, jo també ho percep. A més, els hi com hem de donar tot com a molt mastegat, perquè si no, no apuntau-lo, i jo que estic a primària, estic en nins més petit, no? Apuntau o repetiu moltes coses, recordeu, molt de recordes, molt d'apuntar, sí. Ha canviat una mica això.
Anem a la part de les famílies, Vicky, Malen, Neus. Vosaltres penseu que els pares també han d'estar més pendents de la vida acadèmica, de si han d'entregar un examen, bé, han d'entregar un treball, de si té un examen...
Bé, jo trobo que depèn de l'edat del nen i de l'etapa. A primària estàvem molt pendents. Jo a primària cada dia li mirava l'agenda, mirava a veure què tenia, i li recordava i li deia, vés a estudiar, fer això, ho has fet.
Però en general penseu que s'està més pendent, per exemple, de l'etapa de secundari que fa uns anys?
A secundari, com a veure que trobes que no has d'estar tan pendent, però sí, sí que estàs. Vull dir, sí que estàs i tens exàmens, sí que tens, i me dius la lliçó, a veure si te la saps. Pensàvem que hauríem de mullar un poc, però a secundària no mullant tant.
Tu què trobes?
No, jo crec que hem d'anar positivament cada any un poquet menys. És a dir, primari i secundari, sí. I a batxiller ja li vaig començar a deixar un poquet, i ara ja FP, ja dic, és responsabilitat teva, tu l'has de fer.
I tu què trobes, Neus? Els pares en general estan molt damunt, no?
Bueno, jo, les meves són un poc més petites, ara passen a l'institut. És vera que durant els primers anys sí que vaig estar molt pendent, els primers anys de primari. Per sort, també depèn del nin, són bastant autònomes, sobretot una no mira res, és molt responsable, ella s'organitza, a l'altre l'ajut més a organitzar-se, però l'objectiu és que a partir de secundari, ja els ho vaig dir, heu de fer vosaltres. És a dir, això és una feina vostra. Passau a secundari, és un canvi, faran també aquest canvi.
Clar, depèn també dels pares, dels nins, no? Són moltes variables. Anem als estudiants, que aquí també tenim edats i experiències molt diferents. Vosaltres penseu que, en general, els infants i adolescents d'avui en dia tenen molt d'acompanyament per part de famílies i de professors, començant amb en Joel, que va a ESO?
Por parte de padres, es verdad que ya no se suelta tanto como antes, pero por parte de profesores también veo que se les acompaña mucho. Muchas maneras de subir nota, muchos trabajos extra, muchas maneras de recuperar el examen, luego también un montón de agendas, insisten 3 semanas antes, 2 semanas antes, cada día hablan del examen, insisten, o sea, y luego ellos no saben hacer nada solos.
És a dir, que vos estan bastant damunt els professors, no? El banco secundària. El batxillerat també, Núria?
No, de fet, a batxillerat...
Hi ha un canvi.
Sí, l'autonomia canvia bastant. Ets molt més autònom, ja la majoria no te miren els deures ni el quadern, però sí que estan allà per ajudar-te si tu ho demanes, i hi ha alguns que sí que te miren un poc els deures.
Penseu que és necessari tot aquest seguiment, tot lots? És a dir, tu, Joel, per exemple, ESO, en quins aspectes creus que sí que és important que les famílies i professors estiguin allà i en què potser no és tan necessari o no hauria de ser tan necessari?
A lo mejor enseñar a estudiar o a organizarse, pero insistir tantas veces, o sea, dejarles caer en el examen final, en una nota importante, tampoco hay que ser así, pero en un trabajo que cuenta un 5% de la nota, un 10%, no le hace falta recordárselo 2 veces y ya no más. El día antes, para que así se estresen y eso.
¿Qué trobeu, profes, del que diuen per aquí?
Sí, ja crec que tots estem d'acord. Jo crec que el ritme de vida que duim mordu a que l'atenció, la concentració, la memòria no està treballada com se treballava abans, no? Una classe magistral, recorda això, sinó que estem molt distrets en general, no? I, de fet, se diu que el quocient intel·lectual està
davallant,
no? Però també és vera que s'haurà de mesurar aquest tipus de... També és molt divers, no? A partir d'aquí, pues, tenim molt de canals d'informació, moltes formes d'aprendre, i se tracta que cadascú trobi se que li va millor.
Anem a una situació quotidiana, una situació més pràctica. Anem realment com se podria fer. Un alumne no entén una activitat, no sap com continuar, s'oblida d'entregar un treball, no s'ha organitzat bé per un examen i el té el dia següent, o no sabia ni que tenia un examen. Què sol passar en aquestes situacions? Intenta resoldre la situació pel seu compte? Tendeix a esperar que algú l'ajudi? Anem, els adolescents més joves?
En casa, si no tienen algo, pasan o ChatGPT. Si están en clase, si tienen Chromebook, ChatGPT, si no al profesor. O si no, copiar al que está al lado.
Professors, amem.
Bé, jo ja t'he dit que jo, com que estic a primari, quan passa això, jo com a mestre el primer que faig és demanar per què. El motiu, no? Perquè a vegades no és només és per ell, sinó que potser no ha hagut una supervisió per part de casa, perquè són petits. I després intentant solventar-ho, donar oportunitats, fer-lo, el que deia un poquet en Xavier, no? Hi ha moltes maneres d'aprendre, fer-ho atractiu, fer-ho llamatiu, perquè ells la propera vegada se'n recordi. Jo faig molt lo de l'estrelleta a la mà perquè se'n recordin de que tenen algo pendent. Un poquet donar-li eines perquè la propera se'n recordi i no els hi torni a passar.
Home, famílies, hem de deixar que a vegades s'equivoquin, que s'oblidin d'una entrega, que no s'hagin organitzat bé i que assumeixin les conseqüències?
Sí, hem de deixar.
Costa?
Costa, com sempre dic, depèn de l'edat. Vull dir, no és igual deixar un nen de 10 anys que s'equivoqui que deixar a un de 7 que s'equivoqui.
I de simplificació que això tingui, no? Simplificació
que això tingui. Però, de totes maneres, a ESO i ara a batxiller, nosaltres, més que controlar, el que fem és demanar. Vull dir, tens un examen? Sí, no. Has estudiat? Sí, no. Si s'ha oblidat de que té un treball, jo probablement no ho sabré perquè com que s'ha oblidat no m'ho ha dit. I com que no m'ho ha dit, no ho ha presentat i li posaran la mala nota. Vull dir, nosaltres el que fem és acompanyar, és estar presents, és dir, tens això, necessites ajuda, però no vaig a la gent de mirar si té un examen o no, això no ho faig.
Clar. Llavors, vosaltres què en penseu? Preferiu que les famílies... Parleu del vostre cas i parleu també en general. Penseu que els prefereixen que les famílies intervenguin quan veuen que s'han equivocat, que els ajudin, que els salvin, o que és millor, o pensen que és millor que els deixin caure, encara que això impliqui unes conseqüències? Tu què trobes, Gavi?
És que jo crec que és millor que intenten ajudar. O sea, porque normalmente estos errores, o sea, estas... si se te olvida un trabajo, lo que sea, es simplemente una... Que se te olvida una cosa, o sea, no es algo que has de aprender. No sé, no siento que sea algo que necesitas una lección. No, no se te puede olvidar nunca nada, jamás. Si tienes a alguien que te acompaña y te recuerda una cosa y luego lo haces tú, pues ya está, o sea...
Depende también de si es puntual o sistemático,
claro, sí,
¿no?
Si es recordatorio. Es...
¿Y tú qué piensas, Sara? ¿Los padres han de estar allá...?
Yo creo que te tienen que acompañar hasta cierto punto. Si tú ves que te están ayudando y no haces caso, pues mira, déjalo, ya sé que ya será.
¿Núria?
Sí, es que yo creo que depèn molt de la persona, també. Vull dir, jo estic bastant bé tota sola, però està bé que si jo demano ajuda, m'ajudin. Però sense ajuda no demanada, depèn ja de com sigui la persona.
D'acord. Clar, han de dir que estàvem parlant de primària, secundària, però és una qüestió que no acaba necessàriament aquest acompanyament quan acaba l'institut. Hi ha professors universitaris, ens ho han explicat aquí en el programa, que se troben amb famílies que intervenen davant d'una nota, que van els pares, fins i tot sense els al·lots, a la revisió d'examen, no? O a determinades situacions acadèmiques dels al·lots. En els que ja sou universitaris, o que començava aquesta etapa, com en Jaume, què vos sembla, mem? En quin moment aquest acompanyament ha de canviar i ha de passar a les alumnes que assumeix plenament aquestes situacions?
Jo crec que això ha de ser com un poc una catapulta. Tu has de tensar la corda i els has d'acompanyar tot aquest procés de tensado. Però quan se molla la pedra i surt volant, és ja el nin que ho ha de fer. A partir d'una certa edat hem de començar a ser independents, autònoms i aprendre nosaltres mateixos dels propis errors, perquè si no, no serem adults competents.
Margarita?
Jo crec que de tot se n'aprèn i que quan tu vols intervenir has de veure que estàs ensenyant, no? Que és més important, a lo millor, que aprengui a rius d'Espanya o que aprengui a fer-se càrrec d'un error seu. Llavors... és veure, no?, quins valors vols tu transmetre. També crec que si t'ajuden a tu, després tu aprens a ajudar i, per exemple, en el meu cas sempre m'han ajudat a fer deures o treballs, o ja he presentat projectes que hem fet a casa meva tots tres junts, i, bueno, és el que hi ha. Però també tinc col·legues que després, si ells tenen una necessitat, ja vaig, fora cap problema, ajudar-los. Després, fer-se encàrrec, frustrar-se, tenir ràbia, entendre que no tot sempre sortirà com tu vulguis i que ningú t'ajudi, també són valors que s'han d'aprendre.
Clar, en qualsevol cas, hem de dir que aquest major acompanyament, com també s'està apuntant, també ha tingut aspectes positius. Les famílies també, donant més suport en els al·lots, han ajudat a que molts al·lots no abandonassin l'escola. Els professors fent un seguiment més pròxim dels alumnes, també, no? Com haurien de... mesclar tot això? És a dir, què penseu que haurien de revisar famílies, professors i alumnes perquè aquest acompanyament serveixi realment per anar guanyant autonomia, valors, iniciativa i capacitat per resoldre dificultats per un mateix?
Una cosa tal vegada que és molt important de cara a tothom és veure com reaccionem quan les coses no van bé, perquè quan les coses van bé, genial, tot va bé. Però quan les coses no van bé és com molt bé ara que estic aprenent d'això, no? Si el meu fill o filla tenia un examen, no m'ho ha dit i l'ha suspès, jo que li ensenyo, enfadant-me i cridant-me i que m'has de dir tot, clar, després no me voldrà dir res més i quan no m'ho digui i hagin anat malament les coses, aprendrà que no m'ha de venir a demanar ajuda, perquè per demanar ajuda primer m'haurà de dir que m'havia amagat una cosa i després se trobarà tota sola i aprendrà que o no pot confiar en jo o que no pot demanar mai ajuda i que quan la demana les conseqüències són pitjors. Ostres, no, jo t'he de dir, escolta, sóc ton pare, sóc ta mare. La meva feina és dir-te que això que has fet no està bé. Ara bé, ja sabem que està malament, anem a veure que podem fer junts, i lo mateix amb professors, alumnes, lo que sigui.
Margarita ja està apuntant cap a professors, cap a famílies. Professors, a nivell pràctic, què podem fer sobre aquest tema de l'acompanyament? Ha sortit el fet de que avui en dia s'està recordant tot el temps en els lots, perquè l'atenció falla, que se'ls dona més pautes per part dels professors. A veure, en què ens quedam i què hem d'anar canviant?
Jo per això ha sortit la tolerància, la frustració, i després seria la persistència, no? L'esforç. Jo crec que els docents han d'aprendre a valorar l'esforç de l'alumne. De vegades veiem l'esforç de la família, no de l'alumne, i això tampoc molt va bé. Molt va bé l'esforç de l'alumne, encara que suspengui, encara que ho faci malament, no ens interessa que ho faci superbé, i després ens enterarem que la família sé que ha fet la feina, no? A partir d'aquí, hem d'aprendre nosaltres a com valorar aquest esforç. Quines evidències tenim de que hi ha hagut un esforç per part de l'alumne? Ha fet un deures, participa a classe, quan fem una activitat a classe la fa de forma autònoma, va millorant, li reconeixem que ha millorat, això també funciona, i quan la cosa no acaba d'anar bé, necessitam l'ajuda de les famílies per poder millorar de fora de l'aula.
Canvis que poden fer les famílies, Neus, per arribar en aquest punt d'equilibri?
Bueno, jo penso que és fonamental en els primers moments, en les primeres etapes, tenir un contacte directe amb els tutors, amb els professors, i anar veient com mos organitzam les dues bandes i arribar a un entenament, perquè és que al final anàvem amb el mateix objectiu. Volem que el nen pues, aprengui, vagi bé, tingui autonomia, allò que sigui. Vale. I després, poc a poc, anar mullant. Hem d'anar mullant. Fa por, en el meu cas, per exemple, jo ho reconec, fa por. Si s'equivoquen, jo no... Considero que té raó una Margarita, que no els han de matxacar ni res, però que també han d'aprendre, perquè al final és una lliçó de vida. T'equivoques i passa algo, sempre. Per tant, les conseqüències, sí, les han d'assumir ells.
Canvis, els lots, què penseu? Quins canvis s'han de fer menys, Joel?
A veure, jo diria que, per empezar, por parte de los profesores, soltar más a los alumnos en cuanto a organización, es decir, que no les hagas tanto una agenda, porque no puede ser que ellos, tú les hagas la agenda y tú tengas que ir a ver, revisar, a ver si lo han escrito en la agenda. Tienes que dejarles un poco más sueltos, porque si no, luego, si alguien no les insiste, no lo van a hacer. Entonces, sí está bien enseñar tácticas de estudio, pero tampoco hay que... Es que tienen que tener autonomía, porque si no luego llegan a bachiller y el cambio es aún más grande.
¿Y por parte de los padres?
Por parte de los padres, que no vayan a revisiones de exámenes en la universidad.
D'acord, ho apuntam. Vinga, anem a seguir. Ja ho ha apuntat en Javier. Tenim avui en dia dificultats per centrar-nos en una tasca. No? Hem de dir que totes les dificultats que han comentat per organitzar-nos, per estudiar de manera autònoma, també se produeixen en un context social en què tots, no només els joves, estem envoltats d'estímuls constants, d'immediatesa, de pantalles que afecten la nostra capacitat per mantenir l'atenció i la concentració. I el tema pantalles ha estat un gran dels debats educatius, un dels grans temes dels darrers anys. Durant la pandèmia, la digitalització se va accelerar moltíssim, i en els darrers cursos el debat s'ha centrat més en revisar quin ús s'està fent de les pantalles dins els centres educatius. De fet, recordem que després de que moltes famílies mostrassin la seva preocupació per la data a la qual els fills accedien en el primer mòbil, des de la Conselleria d'Educació se va optar també per restringir l'ús de telèfons mòbils en els centres educatius de Balears. Això va ser fa dos cursos, però ara vos he de donar una dada bastant recent que crida l'atenció i que també preocupa. L'estudi Infància, Adolescència i Benestar Digital d'UNICEF va mostrar que l'ús del mòbil en aquesta enquesta continua present també durant el temps escolar. De fet, aquí, en el programa, la presidenta d'UNICEF Comitè Balears, na Valentina Milano, ens va explicar que un 25% dels joves que van participar en l'enquesta afirma que continua revisant el mòbil durant el temps escolar. Així que anem en els alumnes, els que van en els instituts, la Núria i en Joel. En general, Núria, els joves continuen trobant maneres d'accedir al mòbil o altres dispositius durant l'horari escolar?
Sí, totalment. Amagades. O quan no hi ha professor a classe.
Quan no hi ha professor a classe, quines tàctiques hi ha que pugueu contar?
No, no, no se poden contar. bueno, con el Chromebook, tácticas que aprendemos, cosas, teclas que aprietas cambian cosas, aprendemos a manipular el historial, hay muchas maneras.
Y
con los móviles, pues se guarda la mochila.
Però no, en teoria no se deixen els mòbils.
Sí, quan però, però no se puede revisar la mochila, ahí está la cosa. Es un vacío legal. Es el móvil, me lo han quitado. Y lo puedes tener incluso dentro de la clase, al Clash Royale, jugando.
Professors, va cap a vosaltres. Què se pot fer per millorar aquesta situació?
Bé, jo penso que hi ha una cosa de base, que és que mos saltant la norma. És a dir, jo crec que els joves no s'haurien de saltar aquesta norma si se posa aquesta norma en els instituts, i tu has de complir-la, no? Perquè per això se posen. I ser un poc menys flexibles, agafar els mòbils, guardar-los...
Clar, però no. Si tu demanes el mòbil i se l'ha, per exemple, com diu ell, no, se m'ha romput el mòbil, no, és que me l'han llevat a casa, clar. És que no el duc avui, i el duc a la motxilla.
Sí, és difícil, perquè si hi ha aquest buit legal, com diuen... Quan diuen en Joel que aquest buit legal te trobes fermat de mans, no pots fer res. És a dir, jo crec que és una feina de base, que ells ja haurien de dir no poden agafar mòbil fins que surtin del recinte escolar.
Javier, amem.
Necessitant les famílies, necessitant que hi hagi una consciència grupal, i jo volia afegir que la tàctica ara també és el professor arriba, posau el mòbil tots aquí damunt i tots ho deixen, però és que resulta que en duen dos. Tenen un de recanvi, que han donat un, i això està passant a exàmens inclús. A partir d'aquí ha de ser una feina conjunta, famílies, docents, alumnes, centres educatius, i en l'objectiu de millorar aquesta atenció, concentració, memòria...
Aquest tema que apuntes n'aprofundirem d'aquí un poquet, d'aquesta actuació conjunta famílies-escola, però bé, hem de dir que en qualsevol cas tema mòbil és una part del debat. La tecnologia també és una eina educativa, no? És molt útil per molts aprenentatges, però hem d'analitzar de quina manera s'hauria d'utilitzar la tecnologia dins l'aula. És veritat que se va arribar un moment on se considerava innovació educativa tenir tablets d'educació infantil, per exemple. Aquesta idea està canviant. Quines activitats poden aprofitar realment les possibilitats que ofereix la tecnologia i en què ens hem de replantejar si és necessari? Vinga, anem a xerlots. Què opineu vosaltres sobre això? Quan val la pena usar la tecnologia dins l'aula i quan no? Vinga, Jaume.
Tenim un problema, i és que actualment tenim una manca d'educació, de recerca d'informació. No som capaços d'agafar una enciclopèdia física i començar a cercar. Però ni ara, ni el meu germà, que té 5 anys més que jo, i a lo millor fa 10 tampoc. Per tant, sí que necessitem la tecnologia, i ja no és un avantatge només, sinó una necessitat. És a dir, per cercar informació, per contrastar-la, i això si tens sort... i tens un alumne que ho fa, perquè si no directament vas a ChatGPT, com ha dit en Joel, ho cerques i ja no tens necessitat ni d'informar-te bé i com toca, arribant a gent desinformada, a conflictes amb el que consumim. Per tant, si només feim, si només veiem la tecnologia com avanços i no també com es perjudici aquest, no serem capaços mai d'arribar a una societat consensuada, serem pols oposats.
Quan l'hem d'usar, Saula? Vinga, també és opinió de ses mares, va. Què penseu?
Jo, sincerament, trob que mos ha agafat molt malament a la nostra generació, perquè per dir com s'ha d'usar a Saula hem de saber com s'usa, i nosaltres estem un poc perduts. Jo trob que el ChatGPT, que diu en Jaume, no és una mala eina si la saps emprar.
Clar.
Vull dir, ella, la meva filla, ha fet feines de com emprar ChatGPT. I això és una cosa que s'hauria de fer i només l'he vist fer una vegada. Això és el primer que haurien de fer si els deixen emprar ChatGPT. Que tanmateix, aquestes CIEs, jo no m'agraden, reconec que no m'agraden, però és el futur. No podem obviar que estan i que ja no tenim enciclopèdies a casa nostra.
Anem a xerrar de la IA, però abans hem de mencionar un aspecte i se preguntes per voltes als lots, que és que durant els darrers anys també s'ha utilitzat molt la tecnologia en si idea de motivar a l'alumne, no? S'ha dit molt que, ai, és que farem un Kahoot en lloc de fer, per exemple, qualsevol altra activitat. Penseu que per als lots una activitat resulta realment sempre més interessant pot simple fet de fer-la amb una pantalla, Sara, tu què trobes? És més divertit quan hi ha una pantalla pues mig? És motivador?
No, però no sé, és com a lo que recurren tots els professors, que és lo más fácil. Es que nosotros somos los niños, ¿eh? Es que con lo del móvil, yo antes quería decir que también hay que dar ejemplo, porque yo estaba en medio de un examen y he escuchado cómo la profesora escribía WhatsApps. Hay que dar ejemplo.
También, también.
Por eso los juegos yo creo que están muy bien y que yo creo que nos hemos acostumbrado, pero porque nos han acostumbrado ellos.
Aló, profes, va cap aquí. ¿Heu abusat una mica d'aquest recurs? Pot ser? Javier, sí, va cap a tu la pregunta.
Sí, jo crec que sí. El que passa és que ha estat dins de la curva d'aprenentatge d'aquests dispositius, no? Ara jo crec que ens hem de plantejar i hem d'anar un poquet cap enrere a veure quin objectiu tenim dins aula amb aquestes eines, i aquestes eines s'han d'emprar per crear, per aprendre d'una altra manera, per millorar els aprenentatges, i tot això ens ho dona, no? Però tal vegada ara estem en un punt que estem massa explotats i hem de tornar un poquet enrere. Per agafar força i tenir ben clar per què serveix.
Intel·ligència artificial. Ja ho he comentat tots. Abans es preocupava molt el plagi, no? Els treballs fets en via. Però aquest debat ja ha evolucionat una mica, perquè ara ja la intel·ligència artificial està integrada en moltes de les eines que utilitzem, podríem dir, en el dia a dia, tots. Com està canviant, si hi ha la nostra manera d'estudiar, d'ensenyar, d'aprendre? Quins beneficis hi veus i quins problemes ens està plantejant? Què penseu? Vinga, Núria, per exemple, que tu has fet un treball en via. Beneficis i problemes de la intel·ligència artificial.
Vale, hi ha molts, perquè és una eina que, si l'utilitzes bé, pot ser molt útil, i si l'utilitzes malament, pot ser un desastre complet. Jo crec que, com a eina per ensenyar als alumnes, com a eina que utilitzen els professors, podria ser molt útil si la saben utilitzar. Jo he fet molts de treballs aquest any amb intel·ligència artificial, i si el professor sap, tipus, si el professor s'ha informat bé, és molt útil.
Gavi, tu vas fer el teu treball de recerca de batxillerat sobre la intel·ligència artificial.
Sí, bueno, però això fue...
Ha quedat una mica obsolet, perquè en dos anys tot canvia.
O sea, fue antes de que saliera ChatGPT ni nada de eso. Era en plan... redes neuronales mucho más básicas.
Vas a ser pioner.
Sí.
Llavors, beneficis, problemes...
Hombre, yo realmente para hacer trabajos solo veo problemas con las inteligencias artificiales, porque al final lo que busca un profesor con un trabajo es que tú aprendas a hacer lo que sea que te pida el trabajo. O sea, si simplemente tú le pides a la IA que te lo haga, no estás aprendiendo nada. Ese trabajo no sirve para nada. En cambio, la IA para tú mismo aprender la veo más útil. O sea, yo qué sé, yo en la ingeniería tengo muchos problemas que no tengo ni idea de cómo empezarlos. Pues le pides una ayuda, yo eso lo entiendo. Eso, cuando no tienes al profesor delante, necesitas algo con lo que comenzar, pues eso está bien. Pero para hacer trabajos es que pierdes todo, todo lo que puedas aprender el trabajo lo pierdes, en mi opinión.
Sara, que tú usas molt la IA, ¿tú qué piensas de la IA aplicada... en el món acadèmic?
Yo pienso que te saca de muchos apuros. De tener muchos ceros, a mí me ha ayudado mucho. Yo, vale, es verdad que a lo mejor te puede dejar un poco tonto, ¿no? Usarlo mucho. Pero a mí me va muy bien.
Hi ha moltes opinions, a menys sa mare que diu.
La nota ja no sé si ponés o chati.
Joel, en els més jovenets, sa IA, surts de sa IA per tema acadèmic, quins aspectes positius hi veus i quins aspectes no els veus positius?
A ver, es que en instituto enseñar a usarla no enseñan. Así que todo es negativo. A ver, lo positivo, lo mismo que han dicho, que para empezar una duda, pero a nosotros no nos enseñan a eso, nos enseñan a no usarla. Y ya está.
Home, Javier...
És que per ensenyar-vos a vosaltres n'hem de saber nosaltres. I clar, estem en un punt que... alguns profes estan en ello i d'altres no en volen saber parlar. Jo he de dir que sí que l'utilitz per crear materials i m'està salvant, igual que na Sara, m'està salvant sa vida amb moltes temes burocràtics i poder adaptar feines a determinats alumnes i va molt bé. I és que va molt bé i està millorant i me permet individualitzar l'aprenentatge de molts dels meus alumnes.
Són molts temes, ja han sortit durant el curs, un dels temes ha estat aquest, el fet de poder flexibilitzar, d'adaptar materials en els al·lots. També, de l'altra banda, ha sortit el fet d'esperill de que els lots no arribin a adquirir certs aprenentatges i els substitueixin en sa IA, com pot ser fer un resum, o també el fet de dependre molt, de sempre, de consultar sa intel·ligència artificial per qualsevol cosa, no? Com aquella necessitat de que ens confirmi que allò que estem fent està bé, en lloc de seguir una miqueta el nostre instint, el nostre sentit comú. Són moltes coses a revisar, però això ho deixarem per un pròxim capítol. Anem a reprendre el tema que ha mencionat abans en Javier, ja per anar acabant, que és el tema de que les famílies i l'escola treballin junts amb el que és l'ús de pantalles, tant a casa com a l'escola. Des de FAPA Mallorca ho ha impulsat enguany una iniciativa, ho han comentat, precisament per això, per fer acords a l'escola. Com ha funcionat?
Clar, està comprovat que fer una xerrada i ja està, en si no és dolent, al revés, ajuda, però no ajuda tant com fer-ho de forma conjunta les famílies, el centre, els docents i els alumnes, no? Quan tu recolleixes a tothom i anem de la mà, pues, creix de forma exponencial.
Posant acords concreta, per exemple, a quina hora es deixa el mòbil fora de l'habitació.
Exacte. No sabem per què, però quan passaven a l'institut els compràvem el mòbil. Per què ho fèiem així? Ah, perquè tothom ho fa així. Pues, si xerres amb les famílies, i hi ha moltes que diuen no, jo no ho vull fer, ah, pues no ho fem. Pues ja mos posem d'acord i a partir d'aquí s'aprenen una sèrie de decisions que van en línia i que els alumnes mateixos, els nens, quan xerren entre ells, diuen, no, a casa meva no me deixen tenir el mòbil a les hores de dormir. Ah, doncs pues, és una línia que anant tots junts. I això funciona millor que no, que cadascú vagi com pugui.
I això ens duen el darrer tema d'aquesta tertúlia, que és la participació de les famílies, clar, perquè tot això funcioni, les famílies han de participar en aquestes reunions, s'han d'apuntar, però curiosament, és un tema que han comentat sovint, tot i que les famílies avui en dia estan molt més implicades en l'educació dels fills, de fet alguns van, com han dit en els exàmens de la universitat i tot, resulta que segueix costant bastant la participació. Les famílies, amén, Vicky, tu que has estat representant del Consell Escolar, les famílies realment coneixen com funciona el centre escolar?
No. La família no sap com funciona el centre escolar. La majoria no saben ni què és un consell escolar. No saben les comissions que hi ha. I jo voldria dir una cosa. En els 4 cursos d'ESO, a les reunions que ha anat, anava un 20% de les famílies. A la classe en sóc tutor. El tutor no és un alien que compareix per arte de màgia a la classe i després se'n va. És una persona que té les seves teories i la seva manera de fer i que l'has de conèixer, perquè tu, per fer feina que teva, has de saber com fa feina el tutor. Perquè si el tutor ho fa d'una manera i tu ho fas d'una altra, aquí xocam.
Per què penseu que falles a participació? Per què les famílies no assisteixen a les reunions? És una qüestió de falta de temps? No sempre arriba la informació? Què està passant?
Jo penso que és un reflex de la societat. Cada vegada som més individualistes, cada vegada mirant més per nosaltres. Ui, quina peresa. Ui, ara ja he de deixar d'anar, no sé on per anar en això. Jo penso que és un reflex pur i dur de la societat. Però bueno, que això també passa a primari, perquè tu vas a qualsevol reunió, a qualsevol tutoria individualitzada, i hi ha hagut pares que abans tenien cita que no han comparegut, perquè ho sents, o reunions que dius, mare de Déu, l'única que hi ha assistit gent és com en anant de viatge d'estudis. Així de clar, perquè això pica. Però si no, la gent no hi va. I a secundari supòs que passarà el mateix.
Home, Javier, tu que ets representant de les dues bandes, sí. Eh? Que ets professor, però en el mateix temps és representant de les famílies. Així ho reunim tot. Què hauria de millorar tant per part de les famílies com dels centres perquè hi hagués una major participació i fos més fàcil treballar en aquesta mateixa línia que tu comentaves?
S'ha de millorar la comunicació. Millorar la comunicació és donar a conèixer el que fa el centre, que molt de pits fan coses molt, molt ben fetes, però no arriben a les famílies. I després, per l'altra banda, les famílies han de fer arribar, segons, bueno, les queixes, els han de fer arribar. El problema és quan fan arribar una queixa, que és un doll. I els docents, ah, que això és un doll, i aquí és quan se genera un conflicte. No, els docents també han de ser conscients que les famílies no ho saben tot i venen preocupats perquè enguany el que canvien de classe en el meu fill. bueno, però és que no passa res, és que sempre se fa així, coneixerà més gent, i per una banda hi ha d'haver una explicació per part del centre, sempre fins a un punt.
Han de ser més empàtics, de les dues bandes.
Però jo som partidari de fer arribar les queixes, perquè així me donaran una explicació de per què s'ha fet. Sobretot, si me la donen i és convincent, endavant. Perquè tant hi ha queixes bones com dolentes que poden anar més o que no van a res perquè és un dèficit en la comunicació. Simplement hi ha hagut una mala interpretació i aquí acaba. No?
Intentar, com dius moltes vegades, tu aprofitar el conflicte com a oportunitat.
Exacte.
No? D'acord. Són molts temes que hem posat damunt la taula. Hem parlat de com acompanyar els alumnes, de la seva autonomia, de pantalles, tecnologia, intel·ligència artificial i de la participació de les famílies. Jo vos demano, per acabar, una conclusió de cadascun sobre què penseu que haurien de revisar o millorar especialment de cara en aquest nou curs. Frase curta. Vinga, Jaume, començam amb tu.
Consensuar pares, fills i mestres és una feina molt difícil perquè tots n'han de fer la seva part. I per arribar a un conjunt, simplement temps, paciència i predisposició.
Molt bé, pràcticament ho resumim tot, eh? Pràcticament ho has dit tot. Gavi.
Yo creo que ir con precaución, o sea, con cualquier tecnología nueva, porque las inteligencias artificiales no van a ser lo último que salga, ir con precaución de lo que salga nuevo.
Molt bé, en calma. Sara, consell per pares, per qui tu vulguis.
Que los adultos den más ejemplo a los niños.
Molt bé, molt bon consell també, Núria.
Bé, comunicació i especialment empatia per l'altra banda del conflicte.
Molt bé, Joel.
Que és molt divertido hacerse el maroto de la classe, trayendo el móvil, jugando en el horario de classe, esconderse del professor i quitarlo en el último momento. És muy guay, però les regles estan per algo.
Vinga, aquest missatge pels alots que se voten les regles, eh? També una mica de consciència. Malen.
Que cada nen és diferent i no sabem en la situació que està i hem d'empatitzar un poc també.
D'acord, també molt important.
Aquest és per tots. Atureu-vos, pensau, no heu de frisar i pensau que la persona que teniu davant també s'ha d'aturar i també de pensar.
Jo centraria sobretot en esforç, tolerància a la frustració i aprendre.
Sí, jo diria també que equivocar-se tant a nivell d'alumnes, famílies o mestres és una oportunitat d'aprenentatge, no és un fracàs.
I jo diria que la comunicació entre totes les parts és fonamental per aconseguir l'objectiu que ens marcam, com a famílies o com a professors o alumnes.
Molt bé, anem acabant amb Margarita, que ha fet totes les etapes educatives i que, a més, està estudiant per profe. Vinga, com acabam?
A part de tot el que s'ha dit, que totalment d'acord, treballar l'empatia i també entendre un poc el que han comentat, que tant docents com famílies com alumnes són persones i que les persones van per etapes i que hi ha, a lo millor, durant un any un alumne és absolutament terrible i superconflictiu, però és perquè està passant qualque cosa que nosaltres no sabem, i entre els profes de vegades passa, no?, de dir, uf, tindràs de tal persona, i a lo millor el següent any és una bellíssima persona, ha canviat moltíssim, ha après, i com a tenir paciència, i a l'inrevés, hi ha profes que de vegades no són bons profes, però perquè també són persones i han tingut un mal any i l'any següent són superbons.
Molt bé, doncs molta empatia, molta paciència i bon curs.
Gràcies.
IB3 Ràdio és participació.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I després d'aquesta tertúlia tan intensa, continuem amb propostes d'educació i divulgatives. Avui començant parlant de formació en voluntariat. Ens ho expliquen des de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
La plataforma de voluntariat de les Illes Balears ofereix cada mes una formació bàsica online adreçada a noves persones voluntàries o qui vulgui iniciar-se en la participació social. El curs aborda drets, deures, normativa i recursos existents. També s'imparteix de manera presencial a totes les illes, així com a lectura fàcil, una opció adaptada i simplificada per garantir l'accessibilitat de continguts. La formació és oberta a tothom a partir dels 14 anys. Pots trobar tota la informació i inscriure't a la nostra web de la plataforma.
Continuem amb el recordatori que ens fan arribar des de FAPA Mallorca sobre les beques per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
Hola a todos. Desde la Comisión de Inclusión de FAPA Mallorca os recordamos que el plazo para solicitar la beca ENESE acaba día 10 a las 3 de la tarde. El trámite se hace online y antes de firmar y enviar podréis indicar si solicitáis únicamente el subsidio o también otras ayudas. Si vais a pedir reeducación pedagógica o del lenguaje, se puede encontrar en internet el documento que debe rellenar el profesional o gabinete poniendo en el buscador becas NEE CAIP. Después tenéis que enviar el documento firmado al departamento de orientación de vuestro centro.
I acabem amb una proposta artística que ens fa arribar en Ameri de l'equip Dinamo, la nit de l'art jove 2026.
Aquest dissabte 19 de setembre, la plaça del Tub s'omple d'art jove. De 7 a 9, vine a gaudir de la nit de l'art jove 2026, una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat al talent artístic jove de Palma. Podràs conèixer les obres i propostes de 12 joves artistes que compartiran amb nosaltres la seva creativitat i la seva manera d'entendre l'art. T'esperem a la plaça del Tub.
Gràcies per la informació. Nosaltres acabam aquesta primera hora de programa tornant a reunir a pares, professors i estudiants per passar una estona plegats ben divertida. Serà després d'una petita pausa.
IB3 Ràdio és coneixement.
La Balanguera misteriosa
com una aranya
l'art subtil la Balanguera fila la Balanguera fila.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Hem preparat un petit concurs de tornada a l'escola amb proves de memòria, de rapidesa i algun examen sorpresa amb pares, amb joves i amb profes, tots aquí junts. Hola! Que esteu preparats?
Vinga, sí!
Tots junts, és cooperatiu, d'acord? Vinga, idò, la primera prova. Haureu de dir noms d'assignatures, molt ràpid. La primera que vos venguin al cap i no val repetir-ne cap. Preparats?
Sí.
Vinga. Música d'atenció. Assignatures.
Matemàtiques. Grec.
Llatí.
Filosofia.
Informàtica.
Català.
Història.
Plàstica.
Castellano. Anglès.
Educació física.
Tecnologia.
Biologia.
Art.
Programació.
Comptabilitat.
Economia.
Digitalització.
Documentació jurídica.
Guapa.
Dinàmica.
Alemany.
Física.
Geografia.
Educació física.
Física quàntica.
Oh, ja l'ha dit. Però bé, molt bé, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Ara, Margarita, vine cap aquí. Vine, vine. Que anirem triant pares perquè facin coses. Ara tenim paraules relacionades amb l'escola i algú de vosaltres li donarem aquesta paraula i l'haurà d'explicar a la resta perquè l'endevini. Però, clar, hi haurà paraules que no podrà dir. Que esteu preparats?
Sí.
Sí. Mem, vinga. Exacte. Vinga, no mireu... Mem, Malen, que t'ha tocat a tu. Has de dir aquesta paraula, no mireu ningú, però no pots dir tot això. D'acord? Sí, ho tens.
No.
Li posam el micro. Vinga, han d'endevinar això, però no pots dir aquestes paraules. Mem, de què estàs parlant?
D'una cosa.
D'una cosa.
Molt bé.
Relacionant-se a escola. Què sí. més? Sí.
Deures.
Que te califica.
Examen. Molt bé, molt bé. No podia dir estudiar, preguntes, nota, prova. Molt bé. Vinga, cap aquí. Mem, Joel, t'ha tocat aquesta. Aquesta és la paraula i no pots dir cap d'aquestes coses.
A contra B.
Això és massa específic. No, què més?
Mem.
Menjador.
No. Però això no té res a veure, tu que estàs mirant.
A ver, hay que irse muy lejos, hay que dar una vuelta.
No facis impostor, venga. No ha de ser tan complicat, a veure.
Futbol.
Pati.
Exacte, molt bé.
Pati.
A contra B, que eres grup de classe A contra B jugant a futbol, no?
En estem de menjador.
Venga, i ara la darrera, que serà per en Javier, venga. No la mireu els altres. Amem.
És una persona que...
Sí, correcte. Només hi ha professors,
gràcies per la persona.
Molt bé, vinga, fort aplaudiment per vosaltres. Ara anem a seguir amb una altra prova, que és una prova de memòria. Com aneu de memòria?
Molt malament.
L'hem d'entrenar una miqueta. Sí.
Els joves estan bé de memòria.
La farem tots, eh? Hem de dir, dins la motxilla duc, i cadascú afegirà una cosa i l'altre l'haurà de repetir. Dins la motxilla duc es berenar. Dins la motxilla duc es berenar i s'estoig.
Anem
ficant coses dins la motxilla. Començarem pels pares o començarem pels gelots? Qui té més memòria?
Els gelots. Ells.
Anem a començar pels nins i em posava un poc més difícil en les pares. Vinga. Margarita, dins la motxilla duc. Vols acabar amb tu?
Sí, sí, sí.
Vinga, la Margarita s'anima. Jaume, dins la motxilla duc...
Dins la motxilla duc un quadern.
Vinga, molt bé, seguim.
Dins la motxilla duc un quadern i un estoig.
Vinga.
En la motxilla llevo el quadern, l'estuig i la merienda.
Molt bé.
En la motxilla duc els quaderns, l'estuig, el berenar i una calculadora.
Molt bé.
En la motxilla llevo quadern, estuig, comida, calculadora i xuletes.
Hola. Seguim.
En la mochila llevo un cuaderno, un estuche, la merienda, una calculadora, las chuletas y un neceser.
Hola, venga.
Dins la mochila duc un cuadern, un estuche, berenar, ja no me'n record, la calculadora...
Molt bé.
Les xuletes, un neceser...
Molt bé.
I aigua.
Molt bé,
això
molt bé.
Això està complicat, eh?
Vinga, vinga, a veure què profes.
Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, el berenar, una calculadora, les xuletes, el neceser, aigua,
sí?
I un mòbil.
Ala, que profe, vinga, seguim.
Vinga. Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, es berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, l'aigua, el mòbil i un Chromebook.
Hola.
Dins la motxilla duc un quadern, l'estoig, es berenar, la calculadora, les xuletes, el neceser, l'aigua, el mòbil, el Chromebook i una carpeta.
Margarita, tot per tu, vinga. No te pots equivocar, eh?
Això ha de ser una motxilla de rodes.
Pesa, pesa.
Dins la motxilla duc un quadern, un estoig, es berenar, una calculadora, les xuletes, un neceser, una botella d'aigua, un mòbil, un Chromebook, una carpeta i jo duc el segon mòbil.
Fort aplaudiment.
Però s'heu fixat en una cosa. No hi ha ningú que duï llibres a dins la motxilla.
És molt curiós, també. Bon detall. I ara sí, vinga, examen sorpresa. Són preguntes fàcils, eh? El problema és que les heu de contestar molt ràpid. Sou molts, per tant, algú les encertarà, eh? Són de diferents assignatures. Estan preparats?
Vinga.
Vinga, música de test. Anem a matemàtiques. Quan és 12 per 8?
No me'n deixis.
D'acord. Ara anem a una altra. Llengo, quina d'aquestes tres paraules és esdrúixola? Ambulància, telèfon o paret?
Ambulància.
Ambulància.
Correcte. Quines ciències, quin és el planeta més pròxim al Sol?
Mercurio.
Correcte. En quin segle, història, va arribar Cristòfol Colom a Amèrica?
1456.
No, 1492. Música. Què fa un sostingut o una nota musical? A, la puja mig to, B, la baixa mig to. Però on de què va? C, fa que duri el doble. Correcte. Anglès. Quin és el passat de to go?
When.
Molt bé, no han fet falta opcions. I la darrera, quin és el riu més llarg de la península ibèrica?
El Duero.
Iix.
El Guadalquivir.
El Tajo.
Correcte. Fort aplaudiment. Anem bé, no?
De matemàtica anem bé, de geografia un poc...
Geografia ha costat una mica.
Ha costat una mica, jo he suspendido.
Vinga, anem a veure com estan els pares de recordar frases mítiques de l'educació.
Ui.
Però primer les hauran de contestar els lots, a menys si ells també les saben. Preparats?
Sí.
Vinga. Jo començaré una frase i vosaltres l'heu de continuar. Antes de P i B...
Me pondré.
Correcte. El orden de los factores...
No altera el producto.
En un lugar de la mancha...
Del cuyo nombre no quiero acordarme.
El cuadrado de la hipotenusa...
Es la suma de los catetos.
Molt bé. I la darrera, con 10 cañones por banda...
Viento en popa toda vela.
Molt bé,
molt bé.
Aquesta pensava que no l'encertaria, no? I ara ja anem a una prova, ja per anar acabant, que és la prova d'abans que sonis timbre, o de ser molt ràpids, jo vos donaré una categoria i haureu de dir 5 coses que encaixen en aquesta categoria abans que sonis timbre. Preparats?
Vinga.
El timbre sonarà quan ni van vulgui. Vinga, començam. Molt ràpid. 5 coses que hi pot haver dins un estoig.
Llapis.
Goma.
Maquineta.
Ferment.
Correcte, vinga, seguim. No ha sonat el timbre. 5 excuses per arribar tard a classe.
M'he dormit.
Un embòs.
S'ha aturat el
despertador. En transporte públic no hi va bien.
Falta uno, no?
Havia el semàfor en rojo.
Vinga, ja està, seguim. 5 coses que no vols sentir un alumne d'un professor.
Que no... Suspendido.
Exacte, vinga.
Més deures.
Examen sorpresa.
Exacte.
Trabajo en grupo.
I ens ha faltat una, vinga. 5 coses que pots fer durant el pati.
Menjar bocata.
Mira el mòbil.
Corre.
Jugar a futbol.
Xerrar.
Perfecte.
Usar
el mòbil no deixen. 5 coses que fas quan tens un examen en el dia següent.
Estudiar.
Dormir.
Fer xuletes.
Exacte.
Agobiar-te.
Sí.
Llorar.
Vinga, ja està. Molt bé. Ho heu aconseguit. Un aplaudiment. I ja només ens falta la darrera prova, que aquí és una prova relacionada amb professors i mestres de ficció famosos.
Ui.
Nosaltres vos direm un personatge i algú l'haurà d'imitar perquè els altres l'endevinin. Amem, Margarita, aixeca't, per favor, que t'enviarem perquè vagin mirant. Aquí ho he de tapar perquè ningú me vegi. Aquí hi ha gent que vol mirar. Amem. Vinga. Ves-te'n en Jaume, tapat. No, i no mostris el full de davall, que se veu tot. Jaume, ho tens?
Vale.
Sap qui és? Imita-ho. Sí, 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 Margarita, sí, sí, dona-m'ho amb molta...
Imitar?
Imita'l. No sé.
Ai, Déu meu.
Fer d'aquest personatge.
Està ben difícil, eh? Vinga. No sé.
És un professor.
És un professor?
Sí.
Ah,
sí.
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 En el látigo ya me he quedado yo, eh?
Vinga, te toca tu, Malen. Un altre...
No.
Un mestre, sí. És fàcil, vinga. A mi me'l tens o miris
aquí? Bueno, fàcil, fàcil. Fàcil, fàcil.
Jo volia mirar.
Sí? Ho tens? Mem, xerra cap aquí. Has de xerrar.
No va fer falta ni ara.
Miyagi.
Molt bé. Havia de dir Darcera.
Darcera.
Anem, Javier.
Vinga,
Mem, perquè aquesta és difícil. Mostra'l com puguis, Margarita, que no el vegin. Mem. Mem, tothom tapant els ulls, molt bé. Sí.
Tot!
Però, qui, però és home o dona?
Digues qualque cosa.
És dona.
És una dona.
Correcte! A mi, mi és darrer... Vinga, li donem en Gavi. Vinga, mem. Vinga, Gavi, mem. És un professor. Mem.
Harry, estàs castigado.
Snape.
Molt bé. Però que bé ho heu fet.
Severus Snape.
Molt bé, un 10, eh? Que vos ha agradat aquest concurs?
Sí.
Que ja teniu ganes de tornar a escola?
No.
Vinga, adéu.
Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Està previst que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, comparegui en aquests moments davant dels mitjans de comunicació, juntament amb el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, el batle de Set Salines, Guillem Mas, i el primer tinent de batle de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló, per les arribades d'embarcacions amb persones migrants registrades